caquistaire de la teca, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells uns quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny.
Mario Mulén Colart, bona vesprada.
Bonjour.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Estela Camins. Marion, un amic meu em deia fa temps que la vida són dos moments bons i vuit de dolents. Estàs d'acord?
No, però no sé si s'ho
podria... No, no exactament. No podria quantificar els moments bons i els dolents a la vida. Trobo que són uns càlculs estranys. En primer lloc, penso que totes les vides són diferents i que seria bastant curiós arribar a avaluar de manera precisa quants moments bons i quants moments dolorosos passem. En tot cas, però, si hi ha alguna regla, espero que sigui més aviat al revés, vuit bons moments i dos de dolents, si hem d'escollir.
Mario Mulén Colart és la guanyadora del darrer premi Abat Marcet del llibre religiós en llengua catalana pel seu assaig L'altre Déu, el plany, l'amenaça i la gràcia, el qual ha estat traduït al català per Adrià Pujol Cruells i editat per Fragmenta, un premi que ha rebut juntament amb Els exiliats i empresonats de la Bíblia de Jordi Cervera, que també ens va visitar aquí a Camins, i aprofitant que ha vingut a Barcelona justament per recollir aquest premi, l'hem volgut convidar a ella també perquè ens presenti el seu assaig. Què ha significat per tu aquest premi, Marion?
Moi, ça m'a beaucoup touché, déjà, ça m'a
em va emocionar que molt que aquest llibre es traduís al català i, catalan, a més, és per mi un reconeixement molt important. En plus, com diu una autora espanyola que m'agrada molt, Rosa Montero, escriure és anar a l'indret més profund de mi on tots existim. El fet de ser traduïda i coneguda per un premi en un altre país em fa veure que el treball d'anar al fons de mi on tots existim engloba també altres països i altres cultures, i això és molt commovedor.
Et d'être reconnu par un prix dans un autre pays, ça laisse entendre que ce travail d'être allé au fond de moi où nous existons tous, ça englobe aussi d'autres pays, d'autres cultures, et du coup c'est très touchant.
Marion, coneixem el Déu misericordiós que es lliura completament i que mira amb infinit amor a l'home, a la persona humana. Tu al teu assaig parles de l'altre Déu. Quin és aquest altre Déu?
Alors, cet autre Dieu, il est
bé, afortunadament, aquest altre Déu és absolutament compatible amb el Déu misericordiós i d'amor infinit, us ho asseguro. És més aviat un altre Déu en el sentit, el Déu de la justícia, un Déu totpoderós que és el Déu en el qual creu Job a l'inici del ja mencionat llibre de Job. Aquest pensament religiós una mica màgic, que hi ha un Déu que ve a protegir-nos de les desgràcies i l'altre Déu és potser aquell que no pot protegir-nos de dos o vuit mals moments que pot haver-hi a la vida, però que en canvi ens dona el coratge d'afrontar-los i ens inspira i ens dona força en aquests moments sense estar necessàriament en mans del curs de la nostra existència.
Sans forcément avoir la main mise sur le cours de nos existences.
Descriuen el teu assaig com trencador, com una mirada diferent des del punt de vista teològic. Per què tan trencador, Marion?
Jo
no crec que sigui tan trencador. Hi ha molts teòlegs que han treballat la qüestió de l'omnipotència i estem en aquesta antiga teologia des de sempre, que pensa que Déu és bo, però l'omnipotència i la seva misericòrdia i bondat posen problemes. En un moment en què hi ha molts esforços teològics per mantenir-los els dos al mateix temps, jo he volgut abandonar aquest esforç pensant en el llibre de Job i podem trobar una legitimitat a abandonar l'omnipotència de Déu en el sentit d'un Déu que vindrà, com he dit abans, a prendre les regnes de les nostres vides. Però això no és un pensament teològic tan trencador perquè, en realitat, ja el va fer Paul Tillich. Maurice Zundel, per parlar d'un teòleg catòlic, altres teòlegs han començat des de fa temps amb aquesta idea de renunciar a l'omnipotència divina.
Cette idée de renoncer à la toute-puissance divine.
Al títol de l'assaig anticipes conceptes que després vas desenvolupant. Anem per part, si et sembla bé. Quines reflexions fas sobre el lament? Des de quin sentit ho enfoques?
Alors, la plainte fait référence.
Bé, doncs, la part del lament he fet referència una altra vegada al llibre de Job, al llibre del Primer Testament, en què un home perd de cop i volta tota la seva família, tots els seus béns, i ho accepta dient la famosa frase que tots coneixem: el Senyor donà, el Senyor ha pres, i cau en la depressió, en el dol, i per això ho he anomenat el plany. I aquest plany, per mi, és quelcom important, és una etapa important que la religió de vegades vol fer passar massa ràpid, com si no estigués bé lamentar-se. Però de vegades vivim coses tan violentes que crec que cal desprendre's temps pel plany, com fa Job. Quan treballava a l'hospital vaig viure molt aquest temps de plany que ens fa viure situacions delicades en què tothom et mira amb una mirada esperançadora i diu que tot anirà bé, i això em feia enfadar perquè penso que hi ha moments que cal cridar, plorar, i que la vida de vegades és compatible amb això.
I que la vida de foi és compatible amb això.
Un altre concepte que ja anticipes també al títol és del de l'amenaça, i sabem que vivim en un món molt amenaçador, és cert, però de quina amenaça parles concretament i quines reflexions fas una mica sobre això?
Alors, je parle pas de la menace des virus, par exemple.
No parlo de l'amenaça del virus, per exemple, o de l'amenaça de coses concretes, sinó de l'amenaça com un concepte existencial que està correlacionat amb el simple fet d'existir. És a dir, vivim, i per tant, quan passa d'un moment a l'altre a la vida, l'amenaça de la mort ens aguaita tota l'estona. És una cosa que ens costa molt de dominar perquè estem programats per sobreviure. Tenim aquest fort desig de vida i, per tant, aquesta amenaça és difícil d'assumir, potser encara més avui dia en una societat que ha cregut molt en el progrés. Estem vivint una espècie de ferida narcisista en relació al progrés perquè estem tots de genolls davant d'una cosa microscòpica, i això em recorda que l'amenaça no és una cosa que haguem d'abolir a la vida i que potser s'ha de treballar per acceptar la possibilitat de l'amenaça.
Menace, c'est pas quelque chose qu'on peut tout à fait abolir dans la vie et qu'il faut peut-être travailler à ça, à accepter la possibilité de la menace. Ouais.
Et per últim, ens agradaria que ens parlessis de la gràcia, per acabar ben alt, no? En aquest cas, si em permeteu, una altra frase que m'ha cridat molt l'atenció al llarg de la meva vida i de la meva experiència en l'Església és que tot és gràcia, fins i tot allò aparentment negatiu. Com ho enfoques tu, la gràcia?
La gràcia... Pour moi, c'est, alors c'est peut-être
la gràcia, per mi, és potser d'aquest tríptic, plany, amenaça i gràcia, la més difícil de parlar, perquè és una cosa que es viu, no és una cosa que s'explica, sinó que és una cosa que jo he volgut viure molt quan estava a l'hospital, per exemple, o en els moments d'angoixa. És aquest sentiment de, malgrat tot, arribar a superar una cosa que ens pensàvem que ens destruiria i que al final aconseguim destruir-la nosaltres. És, en certa manera, una gràcia sorprenent que fa que en moments d'horror hi hagi una pau que el com et permeti superar-ho.
Una de les coses que més costa d'entendre al seguidor de Crist és justament el tema de la creu, és a dir, que no pots seguir a Jesucrist si no tens clar que què et fa patir en aquesta vida, la creu.
Je suis pas sûr d'avoir compris
no sé si he entès bé la pregunta, però en tot cas, la teologia de la creu i l'experiència de la creu és efectivament una cosa molt subversiva. Avui dia tenim ganes de tot menys de ser crucificats, però això també ens ajuda a buscar la nostra capacitat d'acompanyar aquells qui ens envolten en el seu sofriment i també a afrontar el nostre propi sofriment.
Nos propres souffrances.
I a banda dels teus estudis i investigacions, quan hi ha, Marion, d'experiència vital teva pròpia, de la teva pròpia vida en l'assaig?
La relació a la meva vida pròpia o a l'experiència de vida?
C'est ça la question, pardon.
Sí, correcte.
Okay. Ça, c'est plutôt une dimension un peu littéraire.
En el meu cas, és més aviat una dimensió literària. El que més m'agrada és explicar. He fet una carrera universitària, però també soc novel·lista i m'agrada molt explicar històries. I crec que les històries de vegades expliquen millor que els discursos o les grans tesis universitàries. És per això que em recolzo en la meva pròpia vida, perquè és la matèria més honesta que tinc a l'abast, però no especialment per parlar de mi.
Clar. Tu ets una teòloga protestant. Quines particularitats té la fe cristiana protestant? En què es diferencia dels catòlics?
Hi ha beaucoup de choses qui diffèrent.
Hi ha moltes coses que difereixen, però també hi ha punts essencials en comú. Potser la diferència més fonamental té relació amb la Bíblia, amb el fet que els protestants tenim la reputació de conèixer molt bé la nostra Bíblia i de treballar justament en aquest text bíblic que ens inspira avui de manera molt individual, sense intermediaris. Cadascú es pren la llibertat d'obrir la seva Bíblia i de dir què explica i què li diu. Però avui dia els catòlics estan començant a fer-ho molt bé, també.
Marian, hi ha una fe infantil i una fe adulta? En què es diferencien i com ha de ser el pas d'una a l'altra?
Em fa la impressió que aquesta fe d'infant és una fe una mica supersticiosa. És allà on la fe es confon amb la superstició. És aquesta fe de Job que al principi creu en Déu perquè Déu el protegeixi. Potser creixes, arriba a creure en Déu per res i alhora per tot. No sé com dir-ho. Una fe gratuïta, més relacionada amb la vitalitat i que és només una il·lusió de protecció.
Vers la vitalité et qui soit pas seulement une illusion de protection.
Com perceps el moment de la fe en general? Sens dubte estem vivint un període fort de secularització des de ja fa anys. Com penses que s'està vivint la fe al món?
Aquesta és una de les meves preocupacions, perquè em fa la impressió que les institucions religioses estan en declivi i al mateix temps abunden moltes creences diferents de manera una mica salvatge. Crec que avui dia hi ha una gran creença, però potser és més aquesta fe d'infant de que he parlat, que intenta fer-se il·lusions per tenir una seguretat. Són aquests pensaments màgics. Aquesta fe es manifesta a través de diferents mitjans que de vegades no tenen res a veure amb la religió, polítics, alimentaris, etc. Falta de cercar aquesta participació dinàmica. És allò que Paul Tillich anomena l'ésser que suposa el no-ésser i que és una mica una fe sense un contingut real, no dogmàtica. Així doncs, no estic segura de si hi ha molta fe avui dia al món. De creences sí, que n'hi ha moltes, però estan molt desordenades i és una mica inquietant perquè justament no estan gens emmarcades.
Volia preguntar-te, finalment, per una curiositat, perquè formes part del Comitè Consultiu Nacional d'Ètica per a les Ciències de la Vida i la Salut de França. Què treballa aquest comitè? Saps si teniu un equivalent a Espanya? Què treballa aquest comitè?
Sí, hi ha un equivalent a Espanya.
El Comitè de Bioètica d'Espanya.
Ah, correcte,
El Comitè de Bioètica d'Espanya és el mateix, és el nostre homòleg. Hem treballat junts, hi ha reunions institucionals europees, comitès d'ètica, però el Comitè d'Ètica d'Espanya és molt més jove que el nostre, data de l'any 2007 i el de França de 1983, així que no tenim la mateixa història en relació a la bioètica. Jo en formo part perquè em van nomenar el president Emmanuel Macron. No som nosaltres els qui decidim formar part del comitè. Ens criden i ens nomenen a la plaça. Jo en formo part tant que protestant.
Maria Moulin-Collard és teòloga protestant i escriptora francesa i guanyadora del darrer Premi Abat Marcet del llibre religiós en llengua catalana pel seu assaig L'altre Déu, el plany, l'amenaça i la gràcia, el qual ha estat traduït al català per Adrià Pujol Creuells i editat per Fragmenta. Marion, moltes gràcies. Merci.